Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El govern ha aprovat un decret llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. L'encarregat d'explicar-ho ha sigut el conseller de Territori, Damià Calvet, que ha acompanyat el Sertadi en la roda de premsa després del Consell Executiu. L'objectiu és incrementar el nombre d'habitatges públics i de lloguer i facilitar l'accés de les persones amb dificultats, ha dit Calvet, que ha explicat que el decret estarà convalidat al Parlament d'aquí a un mes. Aquest decret preveu una intervenció directa en el mercat, ha afegit el conseller, en el sentit que creu que les mesures ajudaran a moderar els preus de lloguer. Calvet assegura que si la Generalitat aconsegueix augmentar-ne l'oferta, abaixarà el preu de mercat. La sessió matinal al Tribunal Suprem ha acabat amb Neus Munté, que ha admès tenir coneixement de la reunió entre Puigdemont i Urkullu i que va percebre una voluntat sincera de buscar un acord polític. La sessió es reprèn ara a partir de les 4 de la tarda amb el testimoni del coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, qui va dirigir l'operatiu policial de l'1 d'octubre. Trens dignes i una vintena d'entitats més promouen una xiulada diumenge a Tortosa, Salou, València i Ontinyent. Diverses concentracions simultànies a Catalunya i al País Valencià serviran per reclamar més inversions al sistema ferroviari. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
La plataforma Trens Dignes, Ebre Priorat i una vintena d'entitats de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià han convocat 4 concentracions simultànies aquest diumenge per denunciar la desinversió a la xarxa ferroviària estatal de mitjana i llarga distància. Les entitats assenyalen que un 80% dels pressupostos ferroviaris es destinen a les infraestructures deficitàries de l'alta velocitat, que només beneficien un 3,8% dels usuaris, i denuncien que només s'inverteixi un 20% al tren convencional, que utilitzen un 96% dels usuaris. Josep Caçador és portaveu de Trens Dignes.
Entenem que és molt important anar units tots, sobretot perquè hi ha una sèrie d'elements que són bàsicament els mateixos a tot arreu, no només Catalunya i València, sinó la resta d'estat, perquè últimament ja heu vist les mobilitzacions que han hagut a Extremadura i a altres llocs. Pues que el problema quin és? Fonamentalment, que s'han dedicat i es dediquen tots els recursos a l'AVE i ha desaparegut els recursos per a la Rodalies i mitja distància. No només han desaparegut els recursos, sinó que el que estan fent és fer desaparèixer els trens.
Sota el lema Xiulem pel tren es faran manifestacions a Tortosa, Salou, València i Ontinyent.
I seguim parlant de mobilitat, l'estació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Sant Cugat del Vallès tindrà un nou aparcament per a 135 bicicletes. Cugat.cat, Clara Verdagí.
Bona tarda. L'Ajuntament de Cugat ja ha iniciat les obres per al nou aparcament de bicicletes. L'espai que serà tancat tindrà capacitat per a 135 bicicletes i per accedir-hi caldrà estar donat d'alta el servei gratuït d'aparcament segurs Bicibox. Serà un recinte tancat per garantir la seguretat. Tindrà una caseta d'accés a través del servei Bicibox i un lavabo que podrà ser utilitzat pels taxistes. En concret, el nou aparcament s'ubicarà al carrer d'Andana, darrere de l'estació dels ferrocarrils de Sant Cugat, en un solar de titularitat municipal. Segons l'Ajuntament, l'objectiu és seguir fomentant una mobilitat més sostenible a la ciutat i afavorir l'ús combinat de la bicicleta i dels transports públics. De fet, Sant Cugat compta amb una dotzena d'aparcaments Bicibox. Aquest projecte forma part del pla BTV de la Unió Europea per incentivar la mobilitat intermodal, especialment del tren i la bicicleta. Els treballs adjudicats a l'empresa Voracis per 92.000 euros a càrrec de l'Ajuntament s'allargaran entre 2 i 3 mesos.
I això és tot. Bona tarda.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Els creadors de memes deuen ser una raça a part que estan tot el dia pendents d'allò que passa al món a través dels mitjans de comunicació, sense res més a fer que està permanentment pensant com d'una fotografia, d'una declaració o d'una imatge en poden fer una mostra viral. Després passa el que passa, com ha passat avui, no? Que surt algú i en el context d'un judici fa referència a una marca de detergent per vaixelles i en qüestió de 10 minuts les xarxes socials s'omplen de fotografies, d'imatges, d'aquella de Waterloo, de les Rimades i el Fairy, i el que si un pot, que si una... I ràpidament corre la cosa a una velocitat increïble. És la velocitat de les xarxes socials, que s'utilitzen molt per fer aquestes tonteries, però que, en canvi, no són tan ràpides per fer-ne d'altres qüestions que són molt més importants i molt més de consciència, no? La justícia social, els drets humans, les injustícies de les administracions no corren a la mateixa velocitat que els memes. Potser haurien de... les ONGs i les entitats socials haurien de començar a contractar, en lloc de responsables de comunicació o suports administratius, doncs gent que es dediqui a fer això, a fer memes i a conscienciar-nos a través d'aquestes imatges que es viralitzen amb molta rapidesa. És una idea, després de veure com aquest matí, en poca estona, semblava que tot bullia. Caldria veure també, i ja ho avanço, com han anat avui les vendes d'aquests rentavaixelles al nostre país. Vés a saber si avui s'ha venut més producte que no pas mai. En tot cas, serà una d'aquelles dades que segur algú s'encarregarà de recuperar. Per cert, avui som a dimarts, dia abans de l'enterrament de la sardina, i dia en algunes poblacions, com és el cas d'Arenys de Mar, de l'escudella de recapte. En parlarem, no de l'escudella de recapte ni de la sardina, però sí de pesca i de moltes altres coses des d'ara i fins a les 7 en punt de la tarda. Salutacions d'en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, que són els tècnics, i de la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins a les 7 en punt de la tarda. Comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I aquest matí la temperatura era sensiblement més baixa que la que vam tenir ahir, almenys a la zona de costa. Ha costat arrencar el dia en alguns punts del litoral català, però sembla que la caiguda de temperatures es confirma i, per tant, demà tindrem, demà i dijous, més fred que no pas avui. Aquesta és la previsió, però, evidentment, en tenen totes les dades des del Servei Meteorològic de Catalunya i, en concret, la Dolors Ballart. Dolors, molt bona tarda.
Hola, molt bones, bona tarda.
Més abrigats avui, eh?
Sí, avui temperatures més baixes en general, a la zona del litoral entre els 14 i 19, puntualment 20 graus. Encara es mantindrem doncs, aquest ambient suau durant aquesta tarda, però com comentaves tu, de cara a aquestes pròximes hores s'espera un descens de la temperatura. No amb la mínima de demà, demà a primera hora les temperatures encara es mantindran altes, amb núvols que seran abundants i la massa d'aire encara serà força suau, però amb el pas de les hores i sobretot de cara a demà passat sí que la temperatura doncs, ja es notarà força més baixa i també demà al centre del dia, com dèiem, doncs, amb més núvol país i fins i tot alguna precipitació.
Recordar que el 8 de març de fa uns anys aquí va caure una nevada que no vegis, recordeu, van haver de tancar l'autònoma, la gent enviar-la cap a casa, va haver un desgavell. No estem parlant d'això, estem parlant de normalitzar les temperatures.
Sí, exactament, vull dir, baixarà una miqueta, però tampoc no vindrà una gran fredurada ni cap situació de nevades a cotes baixes, no.
És a dir, que els més fredolics hauran de tornar a posar la calefacció i els que no ho són tant, doncs miraran de passar aquest parell de dies amb aquella viviu, perquè estem parlant d'un parell de dies, només.
Sí, un canvi transitori, després espera que de cara al cap de setmana torni a pujar, per tant, alguna oscil·lació de temperatura, però de moment pocs canvis pel que fa, doncs, en aquest sentit, el descens de la temperatura.
En general, aquesta tarda, demà, sol a tot arreu i absència de pluges, eh?
Aquesta tarda, demà no, demà hi ha alguns canvis.
Sí,
aquesta tarda cel força serè tot arreu, algun núvol però en conjunt poc important, i al vespre els núvols tornaran a augmentar. Demà de matinada es faran més abundants arreu del país i fins i tot doncs, deixaran aquest cel ja molt ennuvolat o cobert, tot i que al matí encara seran una mica trencats a la zona de la Costa Brava. Fins i tot, com dèiem, alguna precipitació. Aquí a la zona del litoral, més probable al matí, a les comarques del litoral sud, i a partir de llavors també podrien afectar altres sectors, però sobretot esperem més precipitació a l'interior i en especial a vessant sud del Pirineu i també del Prepirineu.
Estat del mar, que sembla que tendeix a tranquil·litzar-se, però encara no del tot.
No, estem parlant d'una situació marítima tampoc no molt remoguda, però en conjunt amb marejol, algunes àrees de maró. Avui, doncs, una mica més remoguda a la zona de la costa sud, a la costa daurada, i demà, sobretot, serà doncs, una mica més remoguda a la zona de la costa brava, on el vent de sud esperem que reforci durant la tarda, i en aquell sector hi haurà alguns cops forts de vent.
Per tant, arriben algunes pluges, re important, re d'aiguats ni re persistent, plugims, per entendre'ns, o no?
Sí, a la zona del vessant sud sí que es poden acumular registres entorn als 50 litres durant doncs, aquestes pròximes hores, al llarg del dia demà i fins matinada del dijous, però la resta del territori, poca precipitació.
Doncs gaudint d'aquestes hores que ens queda, d'aquesta petita tranquil·litat, i passem aquesta batzegada d'un parell de dies com podem. En tot cas, demà, Dolors, si et sembla, perfilem una miqueta més. Que vagi molt bé.
Molt bé, igualment.
A reveure, molt bona tarda.
Adéu.
Connectem amb l'actualitat.
Vinga, va, comencem a fer un cop de l'actualitat de la jornada, l'actualitat del dia. Què tal, Isabel? Com estem? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé.
Preparant els tàpers, arenys, eh?
Sí, de vidre, eh?
Sí, escudella. Avui fan escudella de recapte, donen sopa de gratis a Manol Corroto. Per cert, Manol Corroto, que ve de les Terres de l'Ebre, i que ha vingut a fer-nos la sopa. I avui, per tant, molta gent anirà amb el tàper de vidre, que si no deixa polímers, a buscar el seu tros de sopa. O la seva ració. Mentretant, i molt lligat a, bueno, amb això, amb l'alimentació i els drets fonamentals de les persones, una entitat que vetlla perquè es respectin, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, ha empaparat aquest matí algunes oficines bancàries amb articles de la normativa que els obliga a oferir lloguer social a les famílies vulnerables.
Una vintena d'activistes de la plataforma s'han reunit aquest matí a l'Avinguda Paral·lel de Barcelona per entrar a les oficines de diferents entitats bancàries, com el BBVA, Santander, CaixaBank i Banc de Sabadell. Durant aquesta acció reivindicativa han penjat articles de la llei 24-2015 per exigir el compliment d'aquesta normativa d'habitatge. Amb aquesta, els bancs estan obligats a proposar lloguers socials i dacions en pagament a les famílies que estiguin en situacions més vulnerables. Una altra de les mesures que la llei recull és que se cedeixin pisos buits als ajuntaments per a tal d'ampliar el parc social d'habitatge. De fet, aquest dijous la plataforma té prevista una reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, per tractar totes aquestes qüestions. L'acció feta per la PA, per la plataforma, coincideix amb el dia que el govern ha aprovat un decret llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. Així ho ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en roda de premsa després del Consell Executiu. Amb aquest paquet de mesures urgents volen incrementar el nombre d'habitatges públics i de lloguer i facilitar també l'accés a les persones amb dificultats. Un decret que hauria d'estar convalidat al Parlament ja el mes vinent i que permetria, a més, moderar els preus de lloguer. Aquesta nova mesura arriba, recordem també, l'endemà que la consellera de Justícia, Esther Capella, anunciés una reforma del Codi Civil de Catalunya per allargar la durada mínima dels contractes dels 6 als 10 anys i també per regular el preu dels lloguers. Per tant, paquets de mesures que s'estan treballant actualment per tal de millorar la situació de l'habitatge a Catalunya.
Aviam si és veritat i s'aproven. No vull crear falses expectatives. De moment són anuncis i decrets. Tot això no ha passat pel Parlament i, per tant, pot ser que s'aprovi o que ho tombin, com li va passar a Pedro Sánchez amb un paquet de mesures sobre el preu del lloguer el passat mes de desembre. Vull dir que veurem finalment.
En
tot
cas,
veurem. Gràcies, Isabel, fins després.
Fins ara.
A reveure. I els promotors de l'urbanització de Saguarda, de Cadaqués, es defensen dient que han reduït a la meitat els habitatges projectats per tal de minimitzar l'impacte ambiental de les seves construccions. Cristina Cantal.
El primer pla que van tramitar l'any 2006 va ser revisat a petició d'urbanisme i es va aprovar definitivament l'any 2013. Dels 104 habitatges projectats en un principi, es va acordar un màxim de 43 i 4.000 metres quadrats destinats a l'ús hoteler. En aquest segon pla es va aplicar criteris de sostenibilitat com limitar l'alçada dels habitatges, integrar camins rurals antics, qualificar com espai lliure els sòls de major valor natural i crear una estructura d'espais que permetin la formació de corredors verds que comuniquin el nucli urbà de Cadaqués que és amb el parc natural. Els promotors no descarten reclamar pels greuges provocats per la moratòria de la Generalitat i lamenten l'oposició ecologista, ja que asseguren que han adoptat un seguit de mesures per ser respectuosos amb la zona i preservar al màxim l'entorn. Arran de l'oposició al projecte i de la moratòria aprovada, els promotors han encarregat dos informes nous, un per avaluar la qualitat mediambiental de les oliveres i preservar aquelles que tinguin valor i una anàlisi arqueològic sobre els elements patrimonials que hi pugui haver al sector.
I aquest any podríem veure l'inici de les obres per tal de soterrar les vies del tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat, després que l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Feliu hagin arribat a un acord per desencallar aquesta obra. Ivan Fernández. La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, i l'alcalde de Sant Feliu, Jordi San José, han desestimat l'antic conveni signat fa més de 10 anys i serà finalment Adif qui assumirà la totalitat del cost d'aquesta obra, que requerirà una inversió d'uns 87 milions d'euros. L'alcalde de Sant Feliu ha explicat que l'execució d'aquesta obra és per la ciutat el que van ser els Jocs Olímpics per Barcelona i creu que una vegada comencin les obres només serà qüestió de 3 anys que es pugui veure el resultat. La delegada del govern, Teresa Cunillera, ha estat més prudent i no ha volgut posar data a una obra, diu, que porta 40 anys pendent de fer-se. La presidenta de DIF, Isabel Pardo, va signar, recordem, el passat 29 de gener la proposta d'aprovació definitiva d'aquest projecte. A partir d'ara, DIF obrirà el procés de contractació de les obres mentre avança en la redacció dels projectes d'instal·lacions de protecció i seguretat de la nova estació.
Per un Delta net 2019. Aquest és l'eslògan de la campanya de sensibilització que es presentarà demà, i ho faran el director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, en Francesc Vidal, i la presidenta de l'Associació de Voluntaris pel Parc, Clara Franch, Judit Castells.
L'acte tindrà lloc a les 11 a la seu de l'Ecomuseu a Deltebre i participaran representants dels ajuntaments de l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Deltebre, Amposta, Sant Carles de la Ràpita i Sant Jaume d'Enveja, juntament amb el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre. La campanya pretén sensibilitzar la població local i visitant de la necessitat d'adquirir conductes més cíviques amb l'entorn i influir en un canvi en els patrons de consum que afavoreixi una reducció del volum de residus que generem. La iniciativa compta amb el suport de l'Associació d'Empreses i Serveis Turístics del Delta i la participació de l'Escola del Parc a Turebre i Musclarium. Un dels actes més potents de la campanya serà l'acció simbòlica de neteja d'espais naturals i periurbans que se realitzarà el proper diumenge 10 de març amb la col·laboració dels municipis implicats. En l'edició del 2018, la campanya va permetre la recollida de 9 tones de brossa en 6 neteges diferents i la participació de més de 300 persones. També va incloure la celebració d'altres activitats, com ara una taula sectorial per debatre sobre el problema de la brossa, així com el repartiment de 6.500 gots reutilitzables i diversos tallers sobre la brossa marina.
I una vintena de plataformes en defensa del transport públic de Catalunya, el País Valencià i també l'Aragó sortiran al carrer el proper dissabte per xiular contra la desinversió a la xarxa ferroviària estatal de mitjana i llarga distància. En té totes les dades en Daniel Rodríguez.
Serà amb 4 concentracions simultànies a Salou, Tortosa, València i Ontinyent. El portaveu d'una de les plataformes convocants, Trens Dignes, Josep Casadó, defensa la Unió de les Entitats de Defensa del Ferrocarril.
Entenem que és molt important anar units tots, sobretot perquè hi ha una sèrie d'elements que són bàsicament els mateixos a tot arreu. No només Catalunya i València, sinó la resta d'estat, perquè últimament ja heu vist les mobilitzacions que han hagut a Extremadura i a altres llocs. Pues que el problema quin és? Fonamentalment, que s'han dedicat i es dediquen tots els recursos a l'AVE i ha desaparegut els recursos per a la Rodalies i mitja distància.
Les entitats convocants assenyalen que un 80% dels pressupostos ferroviaris es destinen a infraestructures d'alta velocitat que només beneficien un 4% dels usuaris, mentre que un 20% s'hagi invertit només al tren convencional, que utilitzen fins a un 96% dels ciutadans.
I aquest és precisament el problema. El problema principal és que diuen invertim molt en trenes. Bueno, en trenes per a ricos, perquè els trens dels pobres, els que serveixen per lluitar contra la contaminació, els que ens porten a treballar, els que faciliten la mobilitat diària, aquests trens estan certament en una situació deplorable en alguns punts del país, com puguin ser Catalunya, per exemple, i el País Valencià, i si no, només caldrà mirar l'estat de les vies de Rodalies. En tot cas, veurem el seguiment que té aquesta mobilització.
Navega amb el Far. Terminologia marinera.
Ens anem a la prestatgeria, agafem el diccionari, agafem el llibre de nàutica, un al costat de l'altre, ens posem damunt de la taula, els obrim i aprenem una mica aquesta terminologia marinera de la qual ens enriquim i facilita la nostra capacitat de comunicació. Cristina Cantal.
Ha arribat el moment de descobrir aquestes paraules exclusives marineres, de crear el nostre propi diccionari, que setmana rere setmana, des del setembre, estem creant des d'aquí al Far, amb totes aquestes paraules que nosaltres anem descobrint setmana a setmana, i una setmana més ho fem amb en Jordi Piqué. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Bona tarda.
La setmana passada ens vam entretenir tant a parlar dels esquena pelats que no vam tenir temps de parlar del trencaams, no?
Sí, exacte,
si no
però és que donava molt d'ací a l'esquena pelats i ens queda el trencaams.
Doncs parlem del trencaams. Què és el trencaams?
Trencaams és un peix. És un peix, que ja ho diu la seva, paraula, doncs diguem-ho així, ja el defineix, de que és un peix molt ràpid, molt potent, amb unes dents molt fortes, i per tant el que fa és trencar el fil o l'am de la canya o de l'estri de pesca que, amb el qual es vulgui capturar, no?
Té una bona dentadura, doncs, el trencaams.
Sí, 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 el trencaams. I també se coneix... Nosaltres el coneixem per trencaams. Suposo que en altres llocs el coneixeran per talaams o tallaams, el lliri, golfàs i enjora. Això és el que he trobat com a possibles definicions del trencaams. Però són definicions que el tallaams...
Sí, aquí mateix.
Però sempre, tota la vida, nosaltres aquí, jo he sentit el trencaams.
Però podríem dir que és una manera col·loquial de nombrar aquest peix.
No, ja...
Està escrit.
És un peix, si volem ja donar-hi aquí una definició més acadèmica, pesciforme, que ja ho he dit, molt ràpid i potent, i que trenca els fils i ams amb les dents. Per tant, aquesta és
la
definició. Petit,
gran...
Gran. Sí, sí. A més, té la particularitat de que la boca... Esclar, no li puc dir llavi perquè no és un mamífer, però la part de baix de la boca li surt més que la part de dalt.
És aquella imatge del peix que diguéssim,
sí,
que la barbeta,
que
no?
Que la barbeta, entre cometes...
Sí, entre comes, sí.
Més que la barbeta, el llavi de baix,
el llavi
encara
de baix,
que no ho és. Doncs surt més que pas la part de dalt.
Home, i aquesta ergonomia suposo que també influeix, doncs, a poder fer més
força
a l'hora d'agafar l'am, li deu quedar més agafat.
Aquí no te'l deixo anar, eh?
Per tant, una tortura pels pescadors, al trencaams. És la primera paraula que ens acostes avui a aquest peix, que bé, pescadors, vigileu. I quina altra ens acostes?
Mira, en tenim una altra que se'n diu patellida.
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 Amb en Jordi jo sempre em quedo aquí estupefacte, esperant que m'expliqui ell què em porta, perquè...
És que la Cristina me diu, explica'm el que és, jo dic, ja ho sabràs. Així almenys, aquesta cara de sorpresa m'encanta, m'agrada, no? Doncs mira, la patellida, t'ho diré d'una altra manera, és una lapa.
Una lapa, sí.
Una lapa, ja saps el que és una lapa.
Aquí ja m'acosta més.
Inclús això es fa servir de dir, és més enganxós que una lapa, o és més pesat que una lapa, que s'enganxa a una persona, en el cas de que sigui molt...
O literalment, aquest és un lapa.
O és un lapa, sí, perquè no te deixa anar. Doncs és un mol·lusc gasteròpode que està fixat a les roques.
Sí?
Té una espècie de... Esclar, havíem parlat en un altre programa de la curculla.
Sí?
Seria la curculla, seria la petxina de la patellida, que és molt cònica, arrapada a la roca, i que, a més, quan tu t'hi acostes per voler-la agafar amb un ganivet i treure-la de la
roca... La
veus que està mig desenganxada, però a la que la toques, nyac, queda ben enganxada a la roca, i llavors tens treballs a desenganxar-la.
Però d'una manera és com la tortuga que amaga el cap i no hi ha manera, fa exactament el mateix.
I llavors la patellida també s'utilitzava, o encara em penso que hi ha gent que utilitzen, per anar a buscar peluts, que també era una paraula que havíem utilitzat quan explicàvem els crancs, ratonells, etcètera. Que es posa amb una canya d'un metre o 90 centímetres de llargada, un filferro, i al cap del filferro se fa un forat a la petxina de la patellida i s'enganxa. I llavors això es posa dintre el cau d'allà on hi ha el cranc, el pelut, i intentar que s'hi enganxi el pelut, el veure-ho, per voler-s'ho menjar. I a la que està, té les pinces enganxades a la patellida, llavors tu estires i tens el xalabret a sota i el poses dins el xalabret. El meu pare m'havia agafat, aquí a les coves d'Empúries, m'havia agafat, a vegades ens portava 70, 80 i 90 peluts grossos per fer un arròs.
I ho aconseguies a través de la patellida.
A través de la patellida, amb una canya i la patellida, que era l'esquer perquè el pelut o el cranc s'enganxés i pogués agafar.
Oh, però per fer això primer l'havies de poder treure de la roca, que com has dit no era gaire fàcil.
La patellida?
Sí.
Sí, bueno, això el que feies era abans primerament anar per les roques i agafar diverses patellides i llavors fer-los-hi un foradet i enganxar-ho.
Però bé, deies que es quedaven molt amarrades.
Sí,
suposo que després,
però no,
finalment, a cop de fer palanca, diguéssim,
de fer palanca amb la punta d'un ganivet, vull dir, és fàcil d'arrencar-los. A part de que són molt bones, inclús crues. O sigui, tu agafes una patellida i amb la mateixa clova de la patellida fas així en l'altra i la treus, la, sí, desenganxes i la menges crua, i és boníssima.
I no fa falta res més.
Res més, amb un gust marí, amb un gust de mar, que és molt bo. I llavors també jo n'he menjat en l'arròs, posades a l'arròs, que són molt dures, però està, hi donen un gust molt més superior.
Encara en trobem, doncs.
Sí,
sí,
sí, sí. Encara se'n troben.
Anirem a caçar patellides.
Garotes i segons què no, però de patellides encara se'n... Si vols, te'n portaré una.
Sí? Oh, és que clar, si em pens aquí a parlar de menjar, com a mínim a fer-me un tastet.
Exacte.
Bé, trencams i patellides són les dues paraules marineres que avui ens acostes, que com sempre doncs anem descobrint aquests animals marins i també doncs a tot el que envolta aquest entorn mariner. Moltíssimes gràcies, Jordi.
De res.
Doncs les patellides, ja m'agradarà a mi, Cristina, veure les patellides algun dia d'aquests. En tot cas, aprenent molt, molt. Les lapes, és veritat, t'enganxes com una lapa, és com és una frase típica que ens hem sentit tots alguna vegada. Paraules exclusives del medi mariner que anem recuperant, del medi marí que anem recuperant setmana rere setmana, gràcies als col·laboradors que ens ajuden a entendre una miqueta més realment com ha anat evolucionant la terminologia en aquest àmbit. El que fem ara és arribar a 4:45 de la tarda. Ens aturarem un parell de minuts, 3, i a partir de 4:45 en punt viatjarem fins a les Terres de l'Ebre i la Costa Daurada, perquè hi ha un pla que es va posar en marxa el 2017 que s'amplia de les Terres de l'Ebre a més amunt, a més al nord, a la Costa Daurada. Us ho explico en 3 minuts.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, J.P. Pimeni and the Blackbirds. En la mar del Black Music Festival, J.P. Bimeni, música autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Black Bells, i com a taloner el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari Blanquito Zurdito. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març a 9:45 vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a liniespaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demà calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
1.000 euros! 1.000 euros! M'han tocat 1.000 euros!
En un establiment de la Ubet s'amaga una butlleta premiada amb 1.000 euros.
Rasca la Ubet i guanya premis en metàl·lic. 10, 20, 50, 100 i 1.000 euros per bescanviar en establiments associats de l'Escala. Ubet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. I guanyem tots.
Sí.
Quan el sol s'amaga...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El destacat de la jornada.
Va ser l'any 2017 que es va engegar una iniciativa a la zona del Delta de l'Ebre de recuperació i reintroducció al medi natural de tortugues capturades de forma accidental a les xarxes dels pescadors, a les xarxes d'arrossegament. Al llarg d'aquest període, s'han recuperat 59 tortugues amb 28 embarcacions d'arrossegament que hi han col·laborat. La iniciativa ha tingut tan bon efecte, o ha tingut el bon efecte suficient, com per tenir la voluntat des de qui va engegar la iniciativa, que és el CARAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, d'ampliar la zona, ampliar les entitats col·laboradores i començar a guanyar terreny cap al nord, cap a la zona de Tarragona i al sud de la Costa Daurada. En volem parlar, i per això saludem a la directora del CARAM, a la Elsa Jiménez. Elsa, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Per tant, el projecte creix i s'estén cap al nord.
Sí, la veritat és que, bueno, ens vam sorprendre força perquè sí que sabíem realment que hi havia una interacció elevada, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre, amb tortugues marines i pesca, però realment ni molt menys les xifres amb les que hem acabat a finals de l'any 2018. Vull dir, perquè sí que dintre del projecte són unes 59, però el projecte no tenia una durada del 30 de novembre a l'1 de desembre, i aquell mes, vull dir, va pujar fins a una setantena. O sigui que nosaltres no preveiem que la interacció fos tan evident, i també, d'altra banda, la bona resposta que han tingut els pescadors de les Terres de l'Ebre, perquè eren les confraries de Sant Carles de la Ràpita, les cases del Canà i l'Ampolla. I la veritat és que la resposta ha sigut molt positiva i estem tots col·laborant plenament amb la recuperació d'aquests animals.
Aquesta és una zona especialment rica en tortugues. Estem parlant de tortuga babaua, de tortuga... sembla que s'ha tallat. Sí, ara mirem de recuperar la comunicació. Estem parlant de tortuga babaua, de tortuga careta-careta. És aquesta tortuga de mida grossa que molt sovint la seva imatge ha estat utilitzada per explicar el mal que fan els plàstics al medi marí. És sovint la imatge d'aquella tortuga subaquàtica en la qual hi veiem doncs, tot tipus de plàstics o se'ns explica que han malauradament menjat plàstics. És aquest tipus aquesta espècie de tortuga. Elsa, sí. Per què aquesta zona? Aquesta zona és una àrea especialment sensible de presència de tortugues, o és que hem volgut començar pel sud?
Sí, no, vam començar per les Terres de l'Ebre perquè sí que és una zona especial, donat que hi ha una presència elevada de tortugues marines. És una zona d'hibernació, on vull dir, per les temperatures i les característiques, doncs, moltes passen l'hivern, però també és una zona d'alimentació. I a més hi ha un factor i una característica, i és que és un dels pocs llocs d'Espanya, per no dir que crec l'únic, per tenir les dades, on es hi ha les xarxes a una profunditat menor que altres llocs per la zona del taic on es troba i per les característiques de la plataforma. Sí. Per tant, aquesta suma de presència de tortugues amb un tipus de pesca concret, vull dir que es pot tirar la xarxa a menys metres, doncs fa que la interacció sigui molt més elevada que altres zones, per exemple. Per això vam començar per la zona del Delta de l'Ebre.
Per tant, és una zona, com deies, especialment sensible. Amb quin estatus arriben les tortugues? És a dir, us arriben que han estat capturades fortuitament? Us arriben perquè han estat capturades perquè ja portaven algun tipus de plàstic, algun tipus de dolència, algun tipus de problema? Com arriben les tortugues a les vostres mans?
Doncs un dels motius i dels factors que va motivar el projecte, a banda dels que ja hem esmentat, és també que el 2014 es va descobrir, es va fer una publicació científica que posava en evidència que les tortugues marines capturades accidentalment en xarxes d'arrossegament patien el que es coneix com a síndrome de descompressió o el mal dels bussejadors, no? Que és un... Quan el factor estrès de la captura fa que no es faci correctament l'intercanvi de gasos entre el que és les vies respiratòries i el torrent sanguini, i es formin bombolles de nitrogen que poden causar o la mort o patologies o lesions molt, molt greus amb seqüeles importants. Aleshores, aquest estudi del 2014 i tot això que hem comentat del Delta de l'Ebre i la presència de tortugues, doncs va fer que engeguéssim aquest projecte, i de fet més de la meitat de tortugues que hem tancat el projecte d'enguany presentava aquest síndrome de descompressió. O sigui, més de la meitat presenta aquesta patologia. I després, d'altra banda, això que comentaves, doncs sí, evidentment hi ha altres que, per exemple, tenen allotjat algun ant, per exemple, sí, l'esòfag o la boca, que bueno, demostra una mica que ja ha tingut una interacció prèvia amb altres arts de pesca, com el palangre, per exemple. I sí que aproximadament un 70% dels animals, de les tortugues que ingressen al cram, excreten plàstics les primeres setmanes d'estar ingressades. De fet, no és la causa primària, potser, de l'ingrés, que en aquest cas és la captura accidental, però sí que és una evidència de quin és l'estat dels nostres mars i oceans, no? En definitiva, excretin plàstic vol dir que la presència és abundant i que aquests animals doncs, són víctimes d'aquesta contaminació.
Referenciaves la bona predisposició dels pescadors i de les seves confraries. Saludem el secretari de la confraria Verge del Carme de la Ràpita, en Joan Balaguer. Joan, molt bona tarda i benvingut. Joan, estàs per aquí? Vaja, també s'ha penjat la trucada. Mirant de recuperar, no passa res. Escolta'm, ara passeu més cap al nord.
Sí.
Perquè heu detectat que en aquesta zona també hi pot haver tanta casuística de tortugues o perquè la voluntat és anar creixent i qui sap si en un futur arribar a cobrir tot el litoral?
Clar, en primer lloc, les tortugues marines, com que la principal amenaça és la interacció pesquera accidental, doncs el primer és intentar doncs, arribar, com més cofradies catalanes puguin sumar-se a la iniciativa, millor, perquè és veritat que en aquest cas la tortuga babaua, que és l'espècie més freqüent, té presència segura o molt probable al nostre litoral. Per tant, com més cofradies hi hagi sumat a la iniciativa, millor. És veritat que pensem, abans de que s'hagi finalitzat el projecte que estem engegant enguany, creiem que no serà el volum que hem tingut a les Terres de l'Ebre, però sí que bueno, els estudis revelen doncs, que sí que hi ha presència arreu i, per tant, doncs, pensem que és interessant doncs, que no només siguin tres cofradies, sinó que tots els pescadors tinguin aquests protocols actualitzats i que col·laborin d'una forma regular i natural.
Ara sí. Joan Balaguer, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Secretari de la Cofradia Verge del Carme d'aquí de la Ràpita. Escolta'm, parlava ara l'Elsa de la bona predisposició dels pescadors. De fet, a vosaltres ja hi col·laboreu sovint en aquest tipus d'iniciatives. Ja treballeu per la recuperació també de les espècies que no són de pesca, per entendre'ns.
Sí, bueno, nosaltres ja des que se'ns va presentar el projecte de recuperació de les tortugues, bueno, ens va mostrar tota la predisposició perquè, de fet, ja es pensava que s'actuava bé tornant la tortuga a mar, fins que vam saber que no, que era una cosa que després se'ls havia de fer un tractament mèdic perquè poguessin retornar al mar en garanties de supervivència. No, llavors el mariner treballa a la mar i llavors el que vol és que el recurs i el retorn i l'entorn estigui perfectament saludable, no? Que és el que busquen. Quan la mar està més saludable i quan la protecció de l'entorn és una de les finalitats que el que busca el mariner. I llavors és un apartat que la gent desconeix la cura que el pescador mariner té del seu entorn.
De fet, us costa molt un esforç molt important el fet de col·laborar en aquest tipus de projecte o per la tipologia de col·laboració ja forma part una mica de la dinàmica que porta el pescador en el seu dia a dia?
Sí, no, això és una cosa que ara mateix s'ha convertit en un tema automàtic i amb ja, bueno, una mica d'esforç, però cap problema perquè quan se captura la tortuga el que fa és que se'ns fa quedar en unes condicions perquè no estigui pos que estigui cap panxa a terra drap damunt perquè no s'assequi en unes condicions llavors, quan arriben la gent del cram o quan arriben a terra coincideix amb l'arribada de la gent del cram que ja ve a recuperar la tortuga. Per tant, és un no significa cap tipus de gran esforç més de fer la trucada a la gent del gran perquè vinguin a buscar l'exemplar.
Doncs jo crec que aquesta és una mostra més de l'actitud col·laborativa que té el sector pesquer en la vetlla del mar i en la cuida de l'entorn i que posa de manifest que treballant conjuntament entitats com el CRAM, per exemple, no? Entitats científiques de recuperació i els pescadors es poden fer grans coses, no? Com ajudar que aquestes tortugues, que al cap i a fi enriqueixen el nostre entorn, també el nostre mar, doncs, tinguin una segona oportunitat quan són malauradament arrossegades per xarxes de pesca, fruit d'aquesta qüestió de descompressió a la qual Elsa feia referència. Sí. Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat i estem en contacte.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després. A reveure. Elsa, estem en contacte també i evidentment ens seguirem parlant i donarem visibilitat també a la feina que fareu, que feu a les zones del Delta de l'Ebre i la que fareu també a la Costa Daurada Sud. Penso que serà molt important.
Molt agraïts de que fem difusió d'aquestes coses, que són maques, aquest treball en xarxa, i bueno, encantats d'atendre-us quan sigui el moment.
Doncs vinga, estarem en contacte. Gràcies, Elsa, que vagi molt bé.
Adéu, igualment.
A reveure, molt bona tarda. L'Elsa Jiménez és la directora del CRAM, del Centre de Recuperació d'Animals Marins. Bona iniciativa, sí senyor, anar-la fent gran i entre tots anar sumant esforços. I sumant esforços al sector privat amb el sector públic s'aconsegueixen grans coses, com per exemple recuperar, refer, millorar les construccions portuàries, els equipaments portuaris. Portem dies explicant-vos punt per punt, zona per zona, les inversions que té previstes Ports de la Generalitat al litoral català. Hem fet la zona de les Terres de l'Ebre, hem fet la costa sud, hem fet la costa de l'Empordà, la costa gironina, la costa nord, i ens quedava pendent tot el tram central, el que s'anomena la zona portuària centre, i que és, bàsicament, i sobretot, penso, dos ports, Arenys i Vilanova, al mig del gran port de Barcelona, que aquest tira pel seu compte, i els altres no són ben bé ports de tradició pesquera. Però, en tot cas, evidentment, aquesta zona també té les seves inversions, també té les seves millores, i també té, evidentment, el dret a que siguin explicades. I és per això que a aquesta hora de la tarda ens agrada i és un plaer saludar el gerent de Ports de la Generalitat, el senyor Joan Pere Gómez. Joan Pere Gómez, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Seguim repassant les actuacions, i dic seguim repassant perquè estem aturant-nos. Ho hem fet a les Terres de l'Ebre, ho hem fet també a la zona de l'Empordà, a la zona gironina, també ho vam fer a la zona tarragonina. Toca parlar avui de les inversions previstes per Ports de la Generalitat, el que es coneix com la zona portuària centre, és a dir, bàsicament els ports del Maresme i el Garraf, no?, que són els que contenen aquesta zona, no?
Així és, vull dir, la portuària centre diríem que comença des d'Arenys de Mar pel nord i acabem a Torredembarra, que ja està la demarcació de Tarragona. Pues estaríem parlant de com a ports importants per nosaltres són els dos ports d'Arenys i de Vilanova. Després parlaríem de les tres dàrsenes pesqueres, la de Mataró, el Masnou i la de Torredembarra mateix, que són només dàrsenes pesqueres. Mm-hmm. Estaríem parlant del port industrial de Vallcarca i del port esportiu del Garraf. Això serien les instal·lacions portuàries del Sant Portuària Centre.
I aquí s'hi fa una inversió de gairebé 7 milions d'euros d'inversió pública, que, com ha passat amb les altres zones, es complementarà amb inversió privada, i la privada i la pública arribaran fins a prop dels 36 milions d'euros, en concret 35,7 milions d'euros que s'hi haurà invertit en aquests ports. Sobretot, i aquí és on vull aturar per un instant, inversió forta la que rebran especialment dos ports, Arenys de Mar i Vilanova i la Geltrú, no?
Sí, tal com t'explicava abans, clar, de les set instal·lacions portuàries, diríem els dos grans ports que tenim a la zona portuària centre, és lo d'Arenys i el de Vilanova i la Geltrú. Els altres, t'he explicat, són tres dàrsenes pesqueres, un port esportiu i un port industrial. I nosaltres, amb la nostra inversió pública, sobretot volem incidir amb els que ficarem aquests 6,7 milions d'euros, seran amb aquests dos grans ports, sobretot, no? El port de Vilanova i la Geltrú amb un 41% i el port d'Arenys de Mar amb un 59%.
Aturem-nos primer al port d'Arenys, després baixarem al port de Vilanova i la Geltrú, i dic perquè el port d'Arenys està patint una transformació important amb obres que estan lligades a la renovació de la concessió del Club Nàutic, i en aquest sentit no s'atura la renovació i la millora d'aquest port, bàsicament amb diferents aspectes. Em quedo amb dos, els explicarem tots, però em quedo amb dos. Per una banda, un dels projectes serà el reforç del dic de Raser, és a dir, garantir l'abric, com ha passat amb d'altres ports, però en aquest cas garantir l'abric del port d'Arenys per minimitzar sobretot els corrents marins, no?
Sí, molt bé, tal com expliques tu, per nosaltres el port d'Arenys de Mar estem parlant d'una inversió, déu-n'hi-do, de 3 milions i mig d'euros al qual una de les nostres inversions més potents serà el grup 1, que és el tema del reforç del raser. En definitiva, és tot allò que significa el que seria l'abric i defensa i el que seria el resguardo de les diferents embarcacions, perquè per nosaltres el més important és la seguretat portuària. Per això estem parlant aquí d'una inversió de 3 milions d'euros, a la qual amb aquesta inversió que volem sobretot és evitar els ultrapassaments que ara tenim, l'agitació a la bocana, la degradació del mateix dic, tant a l'espatller com a l'escullera. Mm-hmm. Això és un tema que fa temps que ho estàvem veient, però estem fent aquests estudis pertinents i ens hem donat compte de que era molt important poder fer aquesta inversió, pues, per poder tindre un port encara més segur del que teníem.
De fet, com dèiem, aquesta és una inversió cara, és una inversió costosa, és una inversió que no es veu, però d'altra banda és una inversió imprescindible. Ara, això sí, queda compensada per un parell d'inversions més, n'hi ha tres, tres o quatre més, però hi ha dues que seran molt visibles, i és el fet d'ampliar, per exemple, el carril bici existent per impulsar la mobilitat sostenible o fins i tot equiparar, és a dir, perdó, preparar perquè sigui zona de vianants i donar continuïtat al passeig, a un passeig que anirà per sobre del dic de Raser. Això és d'aquelles inversions que sí que seran molt visibles i, evidentment, que sí que seran molt celebrades i que entren dintre, penso, aquesta dinàmica de convertir els ports també en zones urbanes, no? que hi hagi aquesta transversalitat ciutadana.
Sí, ho has explicat molt bé, vull dir, es nota que domines molt el tema dels ports, però nosaltres l'antic pla d'inversions vam invertir molt en el tema de la integració port-ciutat. Ara, amb aquest nou pla d'inversió de 30 milions d'euros, et fixaràs que estem invertint molt en tot el tema que és els reforços del DIC-RZ. I per què? Perquè estem invertint molt en el tema de la seguretat portuària. Ara, dit això, no vol dir tampoc que estem descuidant el tema de la integració port-ciutat, perquè per nosaltres sigui molt important obrir els ports a la ciutat, no? I en aquest cas, tal com expliques, doncs ficarem 100.000 euros en tot el tema de la mobilitat sostenible dels carrils bicis, i sobretot voldria ficar en valor també el que serà el nou accés que farem a la Dafna Pesquera, que en definitiva donarà continuïtat fins a la punta del port del moll d'Irín, del dic dels pescadors, i amb això tant podrem anar per la visita per dalt i per baix, sí. I podrem tindre ara pues, una Dafna Pesquera, la qual podrem un passeig marítim, que la podrem visitar-lo des de l'entrada mateix del port fins a la mateixa bocana.
I una inversió, i després ja marxem a Vilanova, però una inversió que en aquest sentit m'agrada molt, i és el fet de dotar el port amb un punt de càrrega per vehicles elèctrics. És a dir, començar a implementar ja la sostenibilitat o, com a mínim, crear una infraestructura perquè després s'implementi aquesta sostenibilitat en el treball portuari.
Nosaltres, totes les inversions que fem a ports, ho fem sempre també amb un concepte del que es diu... tot són accions de sostenibilitat ambiental. I, per tant, nosaltres tenim molt clar que hi ha una llei del canvi climàtic i ens han proposat també que totes les accions que fem als ports vagin en relació amb aquesta llei del canvi climàtic. I una de les apostes que han fet, ha sigut que des de Port Bou fins a les cases del Canà, això vol dir punta a punta Catalunya, que qualsevol ciutadà que vagi amb cotxe elèctric tingui un punt de recàrrega elèctrica. I com no podia ser d'altra manera, a mar tindrem un punt de recàrrega elèctrica, per això que et diem de totes les nostres accions van en relació pues, a l'aposta per les energies, pel canvi a l'aposta, diríem, per intentar cada vegada menys tot el que són ara els cotxes, els cotxes que van en gasolina, gasolls, pues, que intentin apostar clarament per l'energia elèctrica i pels cotxes elèctrics. Per tant, havíem d'apostar pels punts de recàrrega elèctrica i torno a repetir que estem molt contents de qualsevol ciutadà que vagi en cotxe i entri per la frontera amb França podrà travessar tots els ports de Catalunya i es trobarà els ports més importants un punt de càrrega elèctrica. Per això també vull dir que també farem una aposta al port d'Arenys de Mar, una aposta per les energies renovables, per l'eficiència energètica dels edificis, per això ficarem plaques solars, farem millores amb els aïllaments, i tot això torno a repetir en relació de que no farem res sense tindre en compte les diferents accions mediambientals.
I això és el que ens fa, el que ens relaciona directament amb Vilanova, no? Aquesta millora d'edificis que també rebrà el port de Vilanova, aquesta, bueno, reorientació, requalificació, no? Una mica aquesta posada al dia dels edificis portuaris que també es farà en aquest sentit al port de la capital del Garraf.
Així és. Mm. I un tema, abans comentaves per l'importància del port d'Arenys, hem de veure que l'any passat mateix vam passar pel port d'Arenys per fer diferents activitats i també per visitar-los. Només les activitats ciutadanes que van fer-se al port d'Arenys van ser 33 activitats ciutadanes, que nosaltres tinguéssim comptabilitzades. Això vol dir que van passar més de 18.000 persones. Clar, això ho fico en valor per tenir en compte de la potència que té el port d'Arenys dintre de l'economia municipal.
A Vilanova també es faran obres que la gent veurà, és a dir, obres que seran visibles pels ciutadans, i en aquest sentit el moll transversal s'amplia, no?, aquesta zona per mirar de fer-la més fàcil, més dúctil.
Sí. I per nosaltres el tema del moll transversal també era molt important. Entenc que Vilanova és un port al qual tenim també un port comercial i per tal havíem també d'apostar amb aquest moll, i per això anem a ficar aquí 200.000 euros per a fer-lo més competitiu encara.
I també, evidentment, com dèiem abans, Port Ciutat, passeig enlairat a Vilanova, que donarà continuïtat al passeig de Ponent, Per tant, la gent podrà seguir caminant per sobre el contradic.
Sí, que també va una miqueta en relació amb el que anem a fer també a Arenys de Mar, també ho fem aquí a Vilanova, que en definitiva és un passeig enlairat de Ponent que nosaltres diem, que anirà fins a la Bocana, fins a la nova àrea tècnica que ara que estem fent aquella inversió tan potent que està fent Pendennis. Pendennis és un grup inversor anglès que apostarà i ficarà 10 milions d'euros amb una inversió que ja havíem fet un privat també de 25 milions d'euros, i per tant nosaltres també sempre parlem de la col·laboració público-privada, i es faran aquesta inversió de 10 milions d'euros amb aquesta gran àrea tècnica per a poder fer la reparació i manteniment dels diferents vaixells de gran eslora, i nosaltres farem també, per fer més atractiu encara el port de Vilanova i el tema de la integració port-ciutat, aquest passeig enlairat que anirà fins a la Bocana del port de Vilanova.
I dues qüestions més relacionades amb Vilanova. Per una banda, aquesta inversió que es farà per equipar el moll de creuers amb punts d'amarratge, és a dir, amb defenses, és a dir, canviar, millorar tota aquesta zona de seguretat de les embarcacions, que és molt important.
Sí, això és important. I moll de creuers, i també volem apostar, ho hem fet sobretot pel tema dels xarters, també.
Molt bé.
Penseu que està canviant avui en dia, ja. Haurem de fer un clip diferent a la mentalitat del món nàutic, perquè cada vegada més es passarà de la propietat a l'ús. Cada cop veurem com hi ha molts esports esportius, clubs nàutiques, marines, que la mitjana d'edat és de 60 cap a dalt, i la gent jove que puja, pues, o no es pot permetre el luxe pel tema econòmic, o simplement han canviat les formes d'entendre l'esbarjo. Això vol dir que potser abans la gent se'n anava dos mesos a l'estiu, se'n anaven a un lloc i no es movien d'allí, i la gent jove cada vegada més es mou per tot el món, i el que realment primarà és que per una setmana que te'n vagues a Arenys o te'n vagues a Vilanova i busques una embarcació, molta gent el que farà és el lloguer de l'embarcació, que això és el charter, i per tant també ens hem d'avançar amb aquestes noves tendències, i creiem que el charter és el futur, i per tant hem de també preveure que el port de Vilanova i la Geltrú tingui un moll per a charters.
I en l'apartat, finalment, d'inversions, les inversions ocultes imprescindibles, en el cas de Vilanova, entra, ja és habitual, el drenatge de la Bocana del port.
Sí, això, tal com has explicat molt bé, ja és habitual, perquè cada entre 2 i 4 anys, si faria 3, però entre 2 i 4 anys, segons els temporals que tinguéssim, hem de fer un dragatge potent, i per tant també ja ho hem previst, i enguany i l'any que ve ja ens toca fer este dragat de la Bocana del port de Vilanova, perquè tot no repetim. Nosaltres sabem que cada 2-4 anys màxim hem de fer el dragat, perquè si no els diferents mercants i embarcacions que tenim de calats elevats no ens entrarien.
Doncs aquestes són les inversions. Déu-n'hi-do la feina que es fa, i Déu-n'hi-do el que tenim per endavant en aquest període de 4 anys. És a dir, això ho hem de tenir tots clar. Vull dir que no ens ho trobarem d'aquí 3 mesos. Algunes sí, d'altres no. Però en tot cas, en aquest període de 4 anys està previst fer tot aquest seguit d'inversions. En el cas d'aquesta zona centre, doncs, de gairebé 7 milions d'euros, més tota la inversió privada, fins a 36, 37 milions d'euros és el que s'invertirà. I en tot cas, per posar els ports a to i actualitzar-los a les necessitats actuals dels propis ports i de la ciutadania, de les poblacions que hi viuen al seu entorn. Una feina important que des de Ports de la Generalitat s'impulsa, i que Joan Pere, tocarà, doncs, evidentment, anar-ho veient, anar-ho seguint, tot això.
Sí, tal com molt bé expliques, i voldria ficar en valor una cosa per mi importantíssima, és que tots els Estats Units que han ficat els 30 milions d'euros d'inversió pública més els 100 i pico, més els 76 milions que sortiran d'inversió privada, tota la inversió pública, tot surt dels recursos propis generats per ports. Ni un cèntim d'euro venen dels pressupostos de la Generalitat. I això fa que siguéssim tan competitius. Per això nosaltres, més del 50% dels nostres beneficis, més del 50% del que recaudem són beneficis. I aquests beneficis van tots íntegrament a inversions. Per això estem molt satisfets de poder ser, de poder dir-se avui a vosaltres que va fer aquesta inversió directa al moll de Vilanova i al moll d'Arenys tan potent, i això ha sigut que som capaços també de generar aquests recursos. Perquè no hem d'oblidar, no?, que també, sobretot als, en aquests ports, en especial Arenys, i de, en especial el port d'Arenys, en aquest cas Garraf i Vilanova, anem a invertir aproximadament també 29 milions d'euros d'inversió privada, que això també ho ocasiona gràcies als plans especials que nosaltres tenim planificats i que els privats, gràcies a la col·laboració público-privada, estan amb el compromís de fer aquestes inversions. I això al final el que fem que és una altra cosa que generar riquesa i crear llocs de treball.
Joan Pere Gómez, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, gerent, i bona feina. Estem en contacte.
Moltes gràcies a vosaltres, una vegada més, per donar-me l'oportunitat de poder explicar el que estem fent a Ports a les vostres emissores.
A veure.
I així completem aquesta, bé, aquest tour per totes les zones portuàries catalanes amb la voluntat d'explicar-vos fil per randa com aniran aquestes inversions i amb la voluntat també, per què no dir-ho, d'estar aquí per poder-vos explicar. En tot cas, hem pogut com a mínim anunciar-les i això sí, començar a veure com els ports, coincidint també amb l'arribada de la primavera, amb aquesta pujada de temperatura, s'estan convertint en plataformes perquè la ciutadania se'ls faci seus a través de les passejades, de l'oci, de l'esport i de les activitats de caire lúdic i cultural. En tot cas, és una zona més per gaudir, per passar-ho bé i per aprendre els ports del nostre país, així els hem d'entendre. Arribem a les 5 en punt de la tarda, en 3 minuts.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mil euros! Mil euros! M'han tocat 1.000 euros!
En un establiment de la UBET s'amaga una butlleta premiada amb 1.000 euros.
Rasca la UBET i guanya premis en metàl·lic. 10, 20, 50, 100 i 1.000 euros per bescanviar en establiments associats de l'Escala. UBET, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. I guanyem tots.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala, estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella,
10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.